sí, avui s'acaba un segle, que és el 31 de desembre, i s'acaba el segle del 2025, però a partir de demà serà el 2026. I així tenim a Héctor García Rochera, que és professor de valencià a l'Institut de Vila-roja d'Almassora, però amunt és graduat en Història i Patrimoni, i el qual, pues, ve a contar-nos... Bueno, primerament, bon dia.
Hola, molt bon dia, Lluís.
Primera, pues ve a contar-nos això, que a partir de demà hi ha vida i durant tot l'any següent hi haurà diferents efemèrides, dies senyalats al calendari que els que tinguem una miqueta d'interès en el món cultural, en el món de la història o en el moment de qualsevol segle, estan marcats com a dies referents per a aquestes efemèrides. I també volguera ell contar-nos una miqueta que nosaltres sí, acabem l'any avui, però en altres cultures, contamos una miqueta en les altres cultures que no van al mateix rellotge que portem nosaltres.
Bé, primer hi ha que dir que el calendari actual realment és una herència romana. La distribució actual en uns 12 mesos amb 30 dies, 31 dies, és algo que ve d'època de la República Romana. Sí que és veritat que al segle XVI el Papa Gregori va fer una sèrie de càlculs que van parecer que hi havia un cert retras amb el calendari i la posició del sol, etcètera, etcètera, i va haver una xicoteta modificació. Per això diem actualment que tenim en Occident el calendari gregorià, en honor a aquest Papa del segle XVI que es va donar compte d'aquest la xicoteta diferència entre el calendari i els dies que no quadraven exactament. Per això cada 4 anys afegim un dia més al febrer. L'any anterior, o sigui, fins al segle XVI, se seguia el calendari julià, que era el que venia directament d'època de la República Romana i que l'havia fet, com diu el nom, Juli César, i que encara avui en dia l'Església Ortodoxa encara el segueix. Per exemple, ells celebren el Nadal el dia 6 de gener, per exemple.
Sí, ve a ser quasi una setmana després de quan acabem nosaltres, que això sol ser, la ortodoxa sol ser en països com Rússia, el que és l'Europa de l'Est.
Sí, sí. Però, clar, el calendari gregorià és el calendari oficial de la cultura occidental cristiana. Sí que és veritat que és el dominant en tot el món, però que cada cultura al llarg de la història ha tingut la seva forma de medir el temps, els dies, el calendari. Jo només m'agradaria dir tres, per curiositat. Avui tanquem el 2025 i comencem el 2026, però que sapiguem que, segons el calendari islàmic, val, estem en l'any 1447 de la Hègira. Què significa això? Que la Hègira és el moment de la fugida, en el qual Mahoma i els seus col·laboradors tenen que fugir de la Meca i es refugien a la ciutat de Medina. Això és l'any 622 després de Crist, i això seria el any 1 dins del calendari islàmic. Després, una altra cronologia que tenim també és des de la fundació de Roma. És una cronologia que fins a l'època medieval encara hi havia molts historiadors i molts monestiris que encara seguia. Aquesta cronologia es diu Ad Urbe Condita, és a dir, des de la fundació de Roma, i estaríem actualment en l'any 2779 des de la fundació de Roma. I per curiositat, un altre calendari, este és un poc especial, la veritat, que és el calendari Gutche.
Ui.
Que és el calendari Gutche. Calendari Gutche és el que estava en vigor fins fa un any a Corea del Nord. Val? Saben que Corea del Nord és una dictadura familiar dirigida per la família... bueno, l'actual és Kim Jong-un.
Kim Jong-un, sí.
El cas és que aquest calendari comença... està en l'any actualment 115, perquè compta des del naixement del fundador del país, Kim Il-sung, i això seria el calendari Gutche. Kim Il-sung, bueno, pareix ser que ha hagut algun no és una cosa que tampoc està molt, perquè no és un país molt transparent, pareix que l'any passat va deixar d'estar en vigor aquest calendari i està el calendari occidental en vigor. Per tant, com a curiositat, que sapiguem que fins a aquest any o sigui, el temps el media el naixement del fundador del país.
Jo vull fer un comentari un poc de maldat. Jo, si Trump s'entera d'això, jo segurament als Estats Units a partir de l'any que ve, que porta dos anys, l'any que ve serà l'any 2 Trump, no? Després de Cristo.
A veure, hi ha que dir que en l'època de la Revolució Francesa ja va passar, els jacobins ja van eliminar el calendari cristià i van començar a comptar amb un nom dels mesos descristianitzats i dies de la setmana descristianitzats i comptant des de la naixement de la República Francesa. O sigui que ja...
Intents d'estos
ja han hagut al llarg de la història, sí.
Gent egocèntrica també, no?
Sí, ja.
I ara, més o menys, anem a partir... Ara, el mes de gener, què és el que ens podem topetar? Ara?
Mireu, demà, per exemple... farà 40 anys que Espanya forma part de forma oficial de la Unió Europea. No fa falta entrar en què significa la Unió Europea, l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. O sigui, possiblement siga una de les majors transformacions econòmiques i socials que ha tingut aquest país. També va suposar l'entrada d'Espanya a la cultura europea després de la dictadura. També va significar, sobretot per a algunes parts d'Espanya, l'arribada de subvencions, sobretot per a l'agricultura. Subvencions també per al tema del transport públic, per exemple, l'alta velocitat. I que sapien que avui en dia alguns projectes, per exemple, així en la província de Castelló, estan sent financiats per la Unió Europea, com per exemple l'accés ferroviari al port de Castelló està finançat per fons europeus.
I que 40 anys després n'hi ha catxent que cada vegada... vesquen com una mala idea el pertenèixer a aquest col·lectiu quan els inglesos són els primers, els britànics en este cas són els primers que segurament la majoria s'estiguen arrepentint ja en el moment que van eixir del Brexit. O sigui, no té que ser tan roïn per quan ells han vist anys després de que se pensaven que seria millor estar fora que dins la situació en la que estan.
Hi ha que dir que actualment Espanya és la quarta economia dins de la Unió Europea després de Alemanya, França i Itàlia. La veritat és que té un paper molt important en Espanya dins de la Unió Europea. També he de dir que aquest gener Barcelona serà designada capital mundial de l'arquitectura per la UNESCO en tot el que suposa de conferències, festivals, exposicions, etcètera, etcètera.
Tal vegada siga el motiu per lo de Gaudí, no? Que ja diguem...
Sí, després veurem per a mi el motiu, que és el tema del centenari de la mort de Gaudí. Després, el dia 12 de gener, tindrem la efemèride del 75 aniversari de la mort d'Agatha Christie.
Wow.
Val? L'escriptora britànica va morir en Torquay en el 1890, va morir en Wallingford en el 12 de gener de 1976. Agatha Christie ha estat recopilant que va escriure 66 novel·les policials, 6 novel·les rosa, són, podríem dir, de temàtica romàntica,
amor.
I 14 contes. Per curiositat, ella va tindre ja molt reconeixement en vida, o sigui, ja als 30 anys era una persona reconeguda en Anglaterra i que les seves obres han aportat, però sèries, pel·lícules... O sigui, adaptacions, remakes, i també jo crec que diria que crec que inclús en vida ja van fer alguna pel·lícula i sèrie vivint ella. O sigui que sí. A més va tindre una vida molt dissoluta, molt coneguda. O sigui que ella, òbviament, les seves novel·les policials estan protagonitzades per Hercule Poirot. I també és la creadora de Miss Marple. Val? Hi ha que dir que, com a curiositat, el 1971 va ser designada dama comendadora de l'Orden de l'Imperi Britànic per la reina Isabel II.
Són la institució quasi que la més alta, no? Sí, que se li pot donar.
Sí. Després, també el 26 de gener, tindrem el centenari de la mort de Giuseppe Verdi, el compositor italià. Val? Hi ha que dir que el compositor Verdi va tindre una vida prou llarga, val? I és possiblement el compositor italià més conegut, val? Sobretot d'òperes.
I és que crec que va ser el que va introduir la llengua italiana en el món de l'òpera, sí, quan estava l'alemà com a llengua...
Sí. Primer era el francès, en el segle XVIII, després l'alemà i després entraria l'italià. Per exemple, no sé, és que tenim obres tan importants de Verdi molt conegudes. Sí que és veritat que hi ha que dir que Verdi, a diferència d'altres compositors italians anteriors, val? Rossini, Puccini, etcètera, etcètera, té una vinculació politico-nacionalista en Itàlia, perquè coincidís amb el moviment del Risorgimento i coincidís amb la reunificació italiana. Per tant, per als nacionalistes italians, Verdi és com la veu, el compositor, el que d'alguna forma forma part de la creació de la nació italiana.
És que jo crec que no recordo el nom de l'òpera en concret, però n'hi ha una cançó que va ser l'himne oficiós dels italians, perquè és, que crec que era contra l'imperi austro-húngar.
Si pot ser, perquè durant la guerra de la reunificació italiana va lluitar contra l'imperi austro-húngarès, que tenia ocupat l'actual Venècia.
Correcte.
I també durant la reunificació italiana també un personatge molt important va ser Garibaldi, que ell va pel sur, o sigui, l'actual Nàpols estava governada per uns familiars de la dinastia dels Borbons que es expulsen. Els seguidors de Garibaldi, que eren republicans i pràcticament socialistes. Sí, sí. Després, en febrer, tenim unes eleccions autonòmiques en Espanya. Tenim el 8 de febrer eleccions autonòmiques en Aragó, després en març tindrem en Castella i Lleó, i al llarg de l'any és possible que en Andalusia veurem els resultats electorals, a veure si hi ha canvi de govern o no,
sí,
en aquestes autonomies.
Sol ser a raïs dels resultats de les anteriors si s'animen a fer d'altres.
Hi ha que dir que sí que és veritat que en Andalusia és important perquè és la que és de les més poblacions, la que
més
té més població té, i després és de les autonomies que de més diputats té al Congrés.
Pot decidir un president de govern fàcilment.
Sí, sí, sí. Després, en febrer, el 1 de febrer, serà el 175 aniversari del naixement de Mary Shelley. Qui és Mary Shelley? Mary Shelley és l'escriptora de possiblement una de les novel·les del segle XIX més importants i que tots coneixen per les adaptacions cinematogràfiques, que és Frankenstein o el moderno Prometeo.
Yeah.
És veritat que Mary Shelley no és molt coneguda, però òbviament el llibre del Frankenstein i les seves adaptacions cinematogràfiques són superimportants. Hi ha que dir que fa uns mesos se va estrenar de la mà de Netflix i de la mà de Guillermo del Toro una nova adaptació que ha tingut prou d'èxit. Sí que és veritat que és més fidel a la novel·la que altres que han hagut fa anys. I també hi ha que dir que Mary Shelley és important, a part de per ser l'escriptora de Frankenstein, perquè també hi ha una certa llegenda de com s'escriu el llibre, que pareix ser que hi ha una reunió en Ginebra, en una caseta, en un llac, on està ella, un poeta britànic, Lord Byron, que és molt conegut en Anglaterra, hi ha dos o tres escriptors, una nit de tormenta, a veure qui se crea aquesta història. Està un poc mitificat també la creació d'aquest llibre.
Té aquesta simbologia, no?
Sí. Però també és important qui és la mare de Mary Shelley. La mare de Mary Shelley és Mary Wollstonecraft, que està considerada una de les primeres filòsofes feministes. Ella va escriure, crec que és en 1799, un manifest, un llibre que es diu Vindicació de los Derechos de la Mujer. Hi ha que dir que s'escriu aquest llibre quan està en França acabant la Revolució Francesa. Val? I que Mary Wollstonecraft veu que els drets del ciutadà i de l'home han sigut escrits, és a dir, en paper, en França, val? Però que no estan els drets de la dona.
No val? Apareix com a...
No apareix. I a més, ells, que són de família britànica, veuen que la revolució industrial en Anglaterra, la massa obrera no només la forma part dels homes, sinó que també les dones. També en febrer, del 6 al 22 de febrer, tindrem els Jocs Olímpics d'hivern en Milán i en Cortina Ampezzo, que això són els Alps italians. Ho podem veure en televisió, en, crec que és en Teledeporte, i crec que hi ha 16 atletes espanyols que competiran en els Jocs Olímpics d'hivern. Després, el dia 17 de febrer, se publicarà el llibre Un himno a la vida, que són les memòries de Giselle Pellicot. Qui és Giselle Pellicot? Giselle Pellicot, algun podreu recordar, que és aquesta dona que desgraciadament el seu home drogava en casa i apareix sempre allí homes i la dona va ser violada durant aquesta...
Una fraca d'anys i molta gent.
Ella ha escrit un llibre de memòries, va contar-ho tot, ha dit, va desmantelar i va contar-ho tot el que sap. Anem a veure en aquest llibre, perquè ella va dir que va contar-ho tot. A veure en aquest llibre, en França, com serà rebut, la veritat.
La història està, el contar-ho tot, però lamentablement se passava el drogar i dormir.
Sí,
és
desgraciadament...
Que també...
Sí. Després, en mes de març, el 24 de març, se complirà el 50 aniversari del col d'estat en Argentina de Videla. Val? Sí que hi ha que dir que és possiblement una de les últimes dictadures que va haver en Llatinoamèrica junt a la xilena, durant el que és procés que ells se van autodeterminar com proceso de reorganització nacional, però bueno, també la dictadura Franco seria si mateix a Movimiento Nacional, però bueno.
Gasten similituds, en paraules.
Sí.
La qüestió que s'usava... Videla
era molt seguidor de Franco. Tenia certa admiració pel franquisme. Igual que Pinochet, que de fet va vindre a l'enterro de Franco.
Lamentablement, a aquestes persones i a les víctimes de les tortures d'estos dos, també, lamentablement, encara estan sense...
Sí que és veritat que en Argentina, que la dictadura va començar en el 76 i va acabar en el 83, no és una dictadura que dura tants anys com la de Franco, així que va durar pràcticament 40, però que se té calculat que van desaparèixer 30.000 persones.
I que el mundial que se va realitzar en Argentina...
El mundial del 78...
Aixina com Franco va gastar l'Eurovisió per blanquejar el règim, este va gastar el mundial, que damunt va guanyar Argentina.
Sí, hi ha que dir que en el 1978 es va celebrar el mundial en Argentina, va utilitzar allò com una espècie de campanya de màrqueting, de vendre la dictadura, bueno, de blanquejar la dictadura als ulls de la premsa internacional. 30.000 desapareguts en apenes... 6 anys de dictadura és una burra.
Sí, i damunt, si la gent no ho sap, un dels sistemes de fer-los desaparèixer eren avions.
Sí, els vuelos de la muerte.
Els vuelos de la muerte i estirava vius, estirava la mar.
Sí que és veritat que la dictadura acaba... Bueno, tenia que dir que en els anys 70, des de finals dels 60 fins a principis dels 80, hi ha prou dictadures en Llatinoamèrica, perquè des de Estats Units se posa en marxa la CIA, això està més que demostrat, o sigui, no és una conspiració.
És que a més, país que s'estiga repetint ara mateix el cuento o tenen por de que torni a repetir.
Sí, però ara són admiradors, no fa falta forçar-ho des de Washington.
Ja.
En aquell moment se va posar en marxa una operació que se diu l'Operació Condor. Que era l'Operació Condor, una operació que estava finançada per la CIA, en el qual en Panamà, que era un país pràcticament satèl·lit d'Estats Units, hi havia una acadèmia militar on militars d'aquests països anaven a formar-se en tàctiques de lo que diuen, en aquells moments diuen, contrainsurgència. És a dir, intentar o crear governs títeres de Washington o directament fer un col d'estat, com per exemple en el 73 el de Pinochet, per a crear governs afins als interessos dels Estats Units. Això està reconegut per militars, o sigui, que no és una conspiració que estigui dient jo així, o sigui, està més que documentat que l'operació Condor va existir, o sigui, i que el seu objectiu era dominar els països de Llatinoamèrica. O sigui, que... Sí que dir que la dictadura argentina, a diferència d'altres que han hagut en Llatinoamèrica, cau per la guerra de les Malvines, val? Perquè la dictadura en l'any 83 econòmicament no va molt bé.
Volien buscar un culpable exterior.
Sí, això és prou habitual, val? Igual que en Espanya en la dictadura de Franco sempre se tirava la culpa al comunisme i etcètera, etcètera. Mm. Aquells que tenen la culpa els britànics s'inventen de repent el tema de les Malvines. La guerra és un fracàs, o sigui, no pots lluitar contra la marina britànica, és impossible. A més, a Margaret Thatcher li va de perles perquè també estava en una mala situació econòmica, en sí, vagues,
en vagues del,
del carbó, de la mineria en, en Anglaterra. Humilla Argentina, la població argentina aconseguís acabar amb la dictadura i els diferents Videla i els diferents ministres militars són juzgats, crec que és l'any 90 i algo, són juzgats i condenats a penes de presó.
Que el Milei, tornem a lo de antes, sí. 50 anys després torna
mirador de la...
sí, i torna a reivindicar les Malvines com a, com a isles
sí,
argentines.
Ja. Després, en abril tindrem el 20 aniversari de l'arribada de Facebook als nostres mòbils, val? De l'aplicació de Facebook. Sí que és veritat que aquest any una directiva de Facebook, li diuen Sarah Wynne Williams, ha escrit una revista, en una revista que es diu Careless People, no mentira, això és el títol de, la, de l'article, Careless People, o sigui, gent sense sentiments, que el que ella va, quan va treballar en aquell moment en Facebook, volia crear una aplicació per a connectar les persones, s'ha donat compte que és un projecte guiat per persones poderoses. De fet, ella ja no segueix en la companyia, aquesta xica. I després, el dia 21 d'abril, haguerà suposat el centenari del naixement de la reina Isabel II. Recordem que la reina Isabel II és el, va tindre el segon regnat més llarg de la història després del de Lluís XIV en França, en el segle XVII.
Ahir en el top 10 estaria Jaume I també, que sí, també va viure...
Després us ho diré perquè ho tinc ahir també apuntat.
Vale, vale.
Sí, 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 sí. Però Isabel II, el segon regnat més llarg de la història. Després, en maig...
I gràcies a la Ginebra, diuen.
És possible. O al whisky escocès, és possible. Sí, sí. Le agrada Morana i Escòcia, va al Moral. Sí, sí, sí. En maig, el 4 de maig, el diari El País farà 50 anys. Mm. Val? Un dels diaris més importants que...
De la transició.
Que la transició, sí, 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 sí. Després, hi ha que dir que el 12, 14 i 16 de maig es celebrarà el Festival d'Eurovisió a Viena. Sabem que Espanya no participarà, Radio Televisió Espanyola no transmetirà el festival i pareix que s'ha sumat Islàndia, Irlanda, Eslovènia i Països Baixos al boicot a Israel. Veurem com acaba la cosa.
N'hi ha algun país, per exemple Portugal, quasi que el 90% dels que participen
sí,
en el seu venit
no
fest, que no se considera, diu que no volen anar,
no volen,
com que no sé qui anirà a cantar, si el director de la cadena o...
Sí, no sé, posarà un intel·ligència artificial algú allí, no sé. Sí, sí. Després, en juny, començarà el DNU, perdó, el 11 de juny comença la Copa Mundial de Futbol, que es juga aquest any en tres països, en Canadà, Estats Units i Mèxic. El primer partit d'Espanya serà contra Cabo Verde. Anem a veure com serà aquest mundial. És, si, si no m'equivoco, crec que és l'edició que més països juguen de la història. És un format un pelín diferent. Sí que és veritat que Donald Trump ha posat molt d'esforç per a promocionar el futbol i la Copa Mundial. Anem a veure com resulta el,
la FIFA
cosa.
La FIFA ha preparat més pilotes i més medalles perquè este home sí, que és una mica eclectòmano.
Infantino, el president de la FIFA, perquè siga novio de Donald Trump, perquè li va donar un premi en or, després una medalla en or... És que no, ja no sé què li falta...
Li va donar una medalla en or perquè en una entrega de medalles... La primera vaig se la fica a la butxaca que,
sí,
que ese home, no sé, pa saber qui a qui representa és una miqueta un poco friki, però bueno, sí, és una opinió personal.
Ja, ja, ja. El cas és que el 14 de juny se celebrarà el 40 aniversari de la mort de Jorge Luis Borges, val? De l'escriptor argentí, val? Està llegint que pareix que volen fer com una espècie de recopilació de llibres, conferències sobre aquesta figura. Sí, és veritat que Jorge Luis Borges és una figura un pel mediàtica, bueno, en Argentina és molt conegut, però també és una persona que té un poquet luces i sombres, val? Perquè va tindre èpoques. Va tindre èpoques que va ser procomunista, després va defensar la dictadura de Videla, no sé si per conveniència o per admiració real, no ho sé, però després relacions, el tema de les dones, un poquet misogínia, perquè en les dones, o sigui, en la seva obra no hi ha dones, les relacions que apareixen de les dones
no són molt...
és a dir, no és, comparat a altres escriptors llatinoamericans de l'època, el tema de les dones, Jorge Luis Borges, està un poc a la sombra, la veritat. Després, el 23 de juny, val, se celebrarà el 10è aniversari del Brexit. Val? Ja sabem que, bueno, Boris Johnson, el partit ultradreta UKIP, liderat per Nigel Farage, va començar una campanya per a eixir el Regne Unit de la, per abandonar la Unió Europea. Val?
I que el president actual no vol entrar, perquè no quedaria, diguem, mal, però que sí que està lligant cabos, no?, per a que tornen els... a fer Erasmus, diguem que sí. No estamos dentro, pero como si estuviéramos. ¿No?
Jo vaig a dir una cosa. Nosaltres som una zona taulellera, les nostres empreses tenen molta relació amb la indústria britànica, són compradors de molta ceràmica, de fet, molts banys, i cada vegada més taulells se compren. En Anglaterra se posa cada vegada més taulells, i no se posa tan moqueta i coses d'estes, i se compra d'ací. Molta gent d'ací de Vila-real estava de representant en Londres, en Manchester, i anaven al UDNI. Ara t'escanen un passaport. El problema és en la frontera. N'hi ha molta opció per la seva britànica en la zona d'Alacant.
Sí, no? El turisme...
Jo crec que es van vendre la moto amb el tema de la immigració, que si siguin de la Unió Europea no tindrien immigració. I això és mentira.
I de fet estan tirant mà de la Commonwealth, de països... Sí, ara
sí, no, les antigues colònies i tal.
Perquè no tenen més remei, perquè s'han donat compte que es fa falta mà d'obra.
I no, de fet, jo, per exemple, en Londres, per exemple, va haver molta... En els anys 80 va haver molta immigració polaca a Anglaterra. Sobretot el tema de la mineria i la indústria, era molta mà d'obra polaca. I la gent... És veritat, sí, molts ja són nacionals britànics, però hi havia molt de transport entre Polònia i Anglaterra, també, o entre França. És que, no sé, jo crec que el tema del Brexit, jo crec que és un possiblement dels pitjors fracassos.
Però en estadística s'ha demostrat que és la població major, en el referèndum, la població
major... Sí, les zones rurals.
I les zones rurals que jo no dic en tot el respecte, no? Però no estan acostumats a relacionar-se, a viatjar, no estan acostumats a la modernització.
Jo crec que és més per al tema de competències, és a dir, les zones rurals britàniques, sobretot les zones que es dediquen més al tema de la carn, de la llet, d'alguna forma...
Són sectors que sempre han estat perjudicats.
Competeixen a la llet francesa, espanyola, a la carn, i d'alguna forma consideren que n'hi havia un cert...
Sempre són productes que estan a canvi, que els governs de turno sempre ho gasten com a moneda de canvi en altres per a intercanviar, i entonces sempre s'han vist productes agraviats, i per lo tal ells sempre veien que lo de fora sempre al final se menjaria lo de dins.
Sí. Després, el dia 10 de juny tenim el centenari, se complirà el centenari de la mort de l'arquitecte català Antoni Gaudí. Està preparat, això sí que està ja confirmat, que ese dia s'inaugurarà, o sigui, és possible que se col·loqui abans, però ese dia s'inaugurarà la Torre de Jesucrist, que és la torre més alta de la Sagrada Família, crec que sobre uns 178 metres d'altura, per ahí, i se convertirà la Sagrada Família en l'església més alta del món. Ja de fet, ja ho és, sí. Però ja ese dia ja serà el culmen,
sí, perquè farà d'alguna
forma,
sí,
de l'obra de Gaudí.
Farà un mes escàs, sí, va la
els braços, sí.
Què te pareix si fem una miqueta de propaganda
okay.
I acabem l'any en les activitats que ens queden?
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Este Nadal, a Vila-real, tot té aquell sabor que només trobes a casa i que és ben bo. Aquesta sensació de recórrer els carrers que coneixes i adonar-te que tot és bo i tant de casa. Retrobar la màgia amb qui més estimem, on cada somriure és de casa i, sobretot, bo. Compartir moments amb la gent de casa i que sempre t'oferisquen el més bo que tenen. Perquè a Vila-real, si és de casa, bo. Bon Nadal.
Partit Popular de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmar Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Bigmar Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real, bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres, apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Vila-real, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Vila-real.
Este hivern, els teus plans s'enlairen des de l'aeroport de Castelló. Tria la teua destinació i connecta de manera ràpida, còmoda i senzilla. L'hivern vola. Tu també. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Así, ara.
I seguint en Héctor García Rochera, professor de valencià a l'Institut Vila-roja d'Almassora i graduat en Història i Patrimoni, anem a fer el repàs encara del mig any que ens queda, del 2026, d'efemèrides i fetges senyalades que no tenim que deixar passar desapercebudes perquè no deixen de ser interessants. Continuem, Héctor, veiem-nos on queda, però finals de juny ja.
Sí,
era, no?
En finals de juny també tenim, jo crec que possiblement una de les dones més conegudes del segle XX, una de les icones més importants del segle XX, que es complirà el 100 anys del naixement de l'actriu Marilyn Monroe.
Wow.
O sigui, jo crec que possiblement siga una de les
icones. És l'icona de Hollywood, no?
Sí.
És la imatge, jo crec que tant en còmic com sí. Més utilitzada. És la imatge
la
femenina més utilitzada.
Model femenina perfecta, des dels anys 60. Va protagonitzar algunes pel·lícules. És veritat que no va tindre una vida personal per a ser molt agraciada, matrimonis fracassats, etc.
I no creus tu que a lo millor el punt ixe de dona eròtica, no deixa de ser això, li ajudarà molt també que fora la supuestamente amant de Kennedy?
Jo crec que tampoc no va fer bé perquè amb el pas dels anys s'ha pogut comprovar que pareix ser que per aguantar tot ixe nivell de vida pareix que consumia prou drogues, medicació i que desgraciadament de portes que va dins Marilyn Monroe no tenia una vida molt còmoda ni molt fàcil, amb addiccions i la idea és que no hi hagués, va morir prou jove, 40 i algo anys.
És que, sí, no? Sí. Ha tingut també una miqueta de llegenda urbana,
sí.
No? I a lo millor part de, té alguna cosa a veure la relació amb aquesta persona.
Sí, amb Kennedy. Sí que és veritat, sí pareix ser que va tindre una... Sí que pareix ser que va tindre algun tipus de relació amb Kennedy. És veritat que Kennedy s'ha descobert que tenia amants, no va ser fidel a Jackie Kennedy.
Me recorda muy próximo a la corona.
Ja dic jo que Kennedy no va tindre per ser que algunes amants, per tant, tampoc no seria Marilyn Monroe la única que formaria part de la llista d'amants de Kennedy. També va estar ella relacionant figures de Hollywood, i jo crec que és possiblement una de les dones més fotografiades del segle XX, la veritat.
Sí.
Junt a la reina Isabel, possiblement.
Sí, sí, no? Ja te dic, en còmics o qualsevol... Si tu vas a qualsevol centre relacionat en el món de la fotografia, del
l'art
cine...
L'art pop dels
anys
60 són fotos de Marilyn Monroe.
Sí.
Home, Andy Warhol crec que ja va fer una
correcte.
Col·lecció d'estampes,
sí,
no?,
sí,
d'ella.
Sí, sí,
sí. O sigui que... Sí, sí, sí. I inclús, bueno, les nines Barbies... O sigui, intentar tindre una espècie de semblança estètica a d'ella.
I inclús lo actual que són les fetges d'avui en dia és un icono actual.
Inclús figures actuals com Rosalía, a vegades, en alguns discos i fotografies i tal, intenta copiar aquesta estètica de Marilyn Monroe.
Sí, el moño,
una referència.
Sí, sí,
Madonna
sí,
també va
sí.
copiar durant anys
sí, sí,
la
sí.
iconografia de Marilyn Monroe. La veritat és que sí, 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 sí.
Voldrien repetir l'èxit que va tindre l'altre, no? Això a vegades, les imitacions,
sí, sí.
Però al final sempre queda la genuïna, per molt que vulguin imitar, sempre queda la... Continuem.
Després, passant ja al mes de juliol, el 4 de juliol començarà el Tour de França, però no començarà en França, sinó començarà en Barcelona. Val? Acabarà el Tour de França el dia 26 de juliol.
Ostres.
És la tercera vegada que el Tour de França no comença en França, sinó que comença en Espanya. La primera vegada va ser en l'any 1992, que va començar en Sant Sebastián, i la segona vegada va ser en Bilbao en 2023. I les tres primeres etapes pareix ser que seran íntegrament en Catalunya.
La història està en la recient volta a Espanya, a raïs de lo que està ocorrint en el conflicte, bueno, conflicte no, la massacre que està patint el poble palestí. No estaran a lo millor una miqueta tremolosos els organitzadors del Tour haver decidit a Espanya? Perquè jo estic segur que la reforçaran la... Si seguís en la situació actual conforme està, no? Ahir, per exemple, Trump recibint a Netanyahu com a héroe de guerra, saps el que vull dir? I la gent d'allí, a part de... Han deixat de caure les bombes, però està caent l'aigua i està caent de tot, i la gent d'allí, seguís passant-lo igual o pitjor.
Volem què farà l'organització en el Tour amb l'equip israelí, si el manté, l'expulsa,
Cree que se, si no tinc mal entès, me pareix que el club ciclista com a tal crec que ja s'ha desmantelat, però bueno,
és possible.
Però bueno, igual si no és un altre sempre té que haver algun punt de polèmica.
I una altra efemèride, jo crec que és una de les més importants de l'any, val? Perquè jo crec que aquest 2026 serà l'any, per a mi culturalment parlant serà l'any dels Estats Units. El 4 de juliol del 2026 es celebrarà, es commemorarà realment el 250 aniversari de la independència dels Estats Units. Des del 2016, una comissió formada part de la Càmera de Representants i del Senat dels Estats Units estan coordinant i organitzant actes per a celebrar aquest 250 aniversari. I ahí m'agradaria parar-me un segonet, i és que en l'any 76, quan es va celebrar el 200 aniversari, ja va anar la reina Isabel a Washington, Boston i Filadèlfia. Es van celebrar ja una sèrie d'actes. Aquest any mirarem a veure, perquè l'agenda no s'ha tancat, no sé si el rei Carles visitarà Boston o Washington o Filadèlfia.
I que el caldo de cultivo que s'està fent ahí en aquest país ara mateix, no sé, perquè igual li demanen passaport a esta dona, igual se creu que va, o a este senyor en este
al
cas.
Carles, no sé.
Li demanen el passaport i...
Hi ha que dir que aquest dia, el 4 de juliol, realment el que se celebra és la proclamació de la independència. Què passa si, de forma molt resumida, des del segle XVII, comença la població britànica a sentar-se a la costa est dels Estats Units. Val? Tenen prou èxit, tenen una economia prou dinàmica, sobretot el tema del comerç, val? I creix prou la població, i a l'altura de 1760-1770 hi ha una població prou gran, blanca britànica, en la costa est dels Estats Units.
Que perquè la gent se faci una idea, la zona de Nova York, tota
sí,
la zona...
Sí, seria des de... Bueno, i estan organitzades en 13 colònies, val? Començant des de dalt, pues, Maine, New Hampshire, baix en baix, pues, no, Rhode Island, la pròpia Nova York, baix en baix estaria Virgínia, val? Fins a arribar a l'actual Carolines. I ahir, sobre 1770, 1775, hi ha un caldo de cultiu perquè en la ciutat de Boston, que era una de les ciutats més importants, hi ha una sèrie de, bueno, hi ha manifestacions, hi ha uns conflictes per el tema dels impostos, perquè els colonitzadors volien representació en el Parlament Britànic. Des de Londres se negava la representativitat en el Parlament, però la població americana sí pagava impostos. Per tant, ells exigien també representativitat. El cas és que hi ha una sèrie de conflictes, es augmenten de fet els impostos al tabac, etc. I en Boston hi ha l'exèrcit britànic dispara contra la població, val? I comença una xicoteta revolució. Per exemple, tenim ahí el motín del té en Boston, val? I comença una sublevació de la població contra l'exèrcit britànic. Els representants d'aquestes 13 colònies se reuneixen en Filadèlfia i el 4 de juliol els representants de les 13 colònies, el 4 de juliol, que és aquest dia, que és la Festa Nacional dels Estats Units, firmen un document que manifesta la independència de les 13 colònies de la corona britànica. Per als historiadors és un dels documents més importants perquè està plasmat els principis de la Il·lustració, els principis de llibertat, igualtat, que després veurem també ja en la Revolució Francesa.
La fraternitat, que mos faltava.
Sí, sí, sí. Després, el 17 de juliol, se celebrarà, entre comilles, dues coses. Primera, s'estrenarà en Espanya la pel·lícula de l'Odissea, de Christopher Nolan. Pel que he vist, s'ha gastat una pasta. Veurem com serà. Christopher Nolan, per a que la gent recorde, és el director de la trilogia de Batman. Val? Estarà protagonitzada per Matt Damon, Tom Holland, Zendaya i Robert Pattinson. Veurem aquesta pel·lícula com serà, perquè estan posant molta promoció, la veritat. I per a mi serà la pel·lícula de l'any 2026. I també aquest dia, el 17 de juliol, se commemorarà el 90 aniversari del començament de la Guerra Civil Espanyola. El 17 de juliol va començar en Canàries i Marroc.
90 anys i
seguim a la gresca, no?
Que actual i que era,
sí, sí,
no?
Sí, 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 sí,
però clar, bueno. És
que sí. I després, el 27 de juliol, que abans ja havíem comentat alguna cosa, se celebrarà el 750 aniversari de la mort del rei Jaume I, el Conqueridor. Mm. I m'havies dit, el rei Jaume I serà un dels, regnats més llarg de la història.
Segurament.
És el número 11 més llarg de la història documentada, justament per baix i per dalt de dues figures molt importants de la història, que és el Jaume I està baix de la reina Victòria d'Anglaterra i està per damunt de l'emperador Hirohito.
Ja veus.
O sigui, i ahí està el nostre Jaume I.
Sí, sí, no? I a part va tenir una vida llarga.
Sí.
No?
Va morir als 68 anys, però va regnar des dels 6-7 anys ja, sí. O 9 anys o per ahí.
Sí, sí.
Després de la mort de son pare en la batalla de Muret, la vida de Jaume I és prou interessant.
Jo sí, no, crec la veritat, que és una de, sí,
una vida molt rocambolesca. També va tindre amants i aquestes coses.
Sí, no, la majoria de la burguesia va,
sí, sí, sí,
que bueno, burguesia o monarquia o condes i vizcondes, sí, i coses d'estes que van eixir de l'època, tot són,
bueno, també hi ha que dir que va col·locar molt bé als fills il·legítims. De fet, un fill il·legítim va ser bisbe de Huesca, sí, o sigui, imagina't.
Sí, sí.
Crec que, igual m'equivoque, però crec que en 7 anys ja el va fer bisbe de Osca, de, sí, Huesca, o sigui, sí, imagina't, en 7 anys.
Això es diu enxufismo puro y duro, eh?
Sí, 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 sí. Després passem a agost, i així tenim, jo crec que possiblement un dels fenòmens, i jo vull que la gent s'ho apunte a l'agenda, el 12 d'agost,
l'eclipse, no?
L'eclipse total que passarà per la província de Castelló.
Sí, sí.
Per la zona del Maestrat tindrem aproximadament un minut 40 segons d'eclipse total. Ja fa un any que en la zona de Culla, Morella, Benassal, està tot al 100% reservat.
Sí, sí.
No es veia un igual des del 1912. I tenim trilogia d'eclipses. 2027, Andalusia-Marroc. I en 2028 també hi ha un altre, crec que en Canàries.
Mm.
Val? Recordem, 12 d'agost, eclipse total solar, sobre les 8 i quart de la vesprada. Un fenomen únic. Jo recomano estar per la zona del Maestrat.
Mm.
El Maestrat, i si per la costa, recomanaria la zona de... Bueno, el Planetari de Castelló ja ho està preparant.
Mm.
I si la gent vol buscar informació, que busque en Google eclipse solar Espanya i IGN o Instituto Geográfico Nacional.
Mm.
Està tota la informació, gràfiques, mapes... A més, està molt bé per a persones que no tenen que tindre cap coneixement de geografia ni res. Està molt ben explicat, la veritat és que està molt bé. Després, el 4 d'agost, tenim el 500 aniversari de la mort de l'explorador Juan Sebastián Elcano.
Mm. Que gràcies, val? A ell.
Sí, primer va organitzar la... Bueno, és d'origen basc,
sí,
val? I va organitzar la primera expedició a la... que va fer la volta al món.
Mm.
Val? Fa uns anys van fer en Amazon una minissèrie, que algú si la vol veure, no està mal, sobre la vida del Cano i de Magallanes.
Mm. Val? Sí, perquè crec que ho va faltar, no? I l'altre
sí,
va seguir...
Sí, Magallanes va morir en l'actual Tierra del Fuego, està en el pas entre Argentina i Xile, al Pacífic.
Que recibís el nom d'ell.
Del d'ell, sí, sí, sí. És una història, però se pot llegir, eh? Perquè hi ha un navegant que va escriure un diari, el conservem, i és prou interessant, eh? O sigui, i a més de que és, bueno, possiblement una de les històries d'exploració més apassionants que ha hagut en la història, la primera volta al món, la veritat. Per què ho fan? Per a tindre noves rutes a Àsia, per a evitar Àfrica i l'imperi otomà, arribar a Xina, bueno, més que a Xina, el que és l'actual sud-est asiàtic, sobretot l'actual Indonèsia, perquè buscaven una espècie que se deia clavo. Val? El clavo en el segle XVI era la espècie més cara. Era més cara que l'or. Crec que van portar dos sacs, ja veus tu. El viatge va durar, crec que un any. Van portar dos sacs i això va costar... O sigui, ja va ser rentable el viatge. Ja. I això que van morir, ja, crec que el 30% o 40% dels acompanyants de Magallanes, sí, 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 i del Cano van morir.
Sí, sí.
I que crec que van perdre tres vaixells, o sigui, va ser una història rocambolesca.
Però encara així va ser rentable.
Però en dos sacs va ser suficient, ja va ser rentable.
Sí, sí.
Després, uns dies després, el 13 d'agost, tindrem el centenari del naixement del comandante Fidel Castro.
Fidel Castro.
Sí, sí, sí. Fidel Castro, descendent de migrants gallecs, val? Espanyols. Líder de la Revolució Cubana, 1959, va arribar al poder. Durant els anys 60, este senyor era l'ídolo de l'esquerra mundial. O sea, no hi ha que negar-ho. Va marcar una estètica i una època en els anys 60. Va acabar, sí que és veritat que òbviament va implantar una dictadura socialista, però la Revolució Cubana també va posar fi a que Cuba bàsicament era un país satèl·lit dels Estats Units i que Cuba bàsicament el país el controlava una empresa americana que se deia United Fruit i que estava en mans d'aquesta empresa privada i que va acabar en una dictadura de Batista, que allò, bueno, la Habana era Las Vegas dels Estats Units, allò anaven, bueno,
sí, sí, anaven tots allà als casinos
i sí que és veritat que durant els primers anys va aconseguir la Revolució Cubana, sí que és veritat que pese a ser una dictadura va aconseguir uns objectius d'una atenció sanitària i de redistribució de la terra que durant els primers anys pues, va ser un exemple per a l'esquerra del món. Sí que és veritat que amb el pas del temps, amb la caiguda de la Unió Soviètica, etcètera, etcètera, el règim se va tancar en si mateixa, val? I encara avui en dia, pues, jo crec que és de les poquetes dictadures socialistes que hi ha encara ja en el món.
I que va haver una setmana durant aquest període dels anys 60-70 que va ficar...
Sí, una de les crisis més importants, crisis dels míssils.
De la guerra dels míssils, que va haver sigut una guerra nuclear i tota regla.
El dia després, el dia 14 d'agost, serà el centenari del naixement de René Goscinny. Qui és René Goscinny?
Això jo no sé qui és.
És el creador d'Asterix Obelix.
Ah, bueno.
Val? I de Lucky Luke.
Ah.
O sigui, dels creadors dels còmics. També crec que està per ahí, igual m'equivoque, no sé si, però crec que és alumne seu d'Espirú. Espirú també. Una de, bueno, el còmic belga i el còmic francès més importants que... Que van
ha sigut un home prolífer, no?
Sí, sí,
perquè
sí.
Ja és complicat pillar un, diguem, un dibuix que atraga la gent. Este home va aconseguir ficar-ne dos o tres. O sigui,
sí,
que...
sí, sí, sí. Després, el 21 d'agost, tenim el 150 aniversari de la mort de l'arquitecte i enginyer Ildefons Cerdà. I Ildefons Cerdà és el creador del famós Pla Cerdà, que és el projecte d'urbanització de Barcelona. Val? És prou interessant. Si la gent vol buscar-ho per Sant Google, el procés de Barcelona, perquè
la Diagonal, no? També,
sí, Barcelona, ja que tindrem en compte que fins a 1859 encara tenia les muralles medievals. Catalunya, a finals del segle XVIII i principis del segle XIX, va tindre una revolució industrial gràcies a la indústria tèxtil molt gran. La població de Catalunya i de Barcelona va augmentar exponencialment. La ciutat encara vivia dins de les muralles. En 1859, Barcelona tenia 180.000 habitants en una àrea molt xicoteta. Penseu que és la població de Castelló actual. Val? Però és que el 30-40% de la superfície urbana l'ocupaven quartels militars, esglésies i monestirs. Hi havia hagut molts problemes amb el còlera. Barcelona era una ciutat que des del govern de Madrid, els governs liberals de Madrid, no volien deixar de controlar. Havien hagut moltes revoltes obreres. En 1840 Espartero ja la va bombardejar. Després, va resistir dos vegades a l'assedi en 1640 de les tropes de Habsburg, durant l'època de la Guerra dels Segadors. Després, en 1714, la Guerra de Successió. O sigui, és una ciutat que havia plantejat molts problemes als governs de Madrid. Després de la Guerra de Successió, se construís la Ciutadella, és a dir, una fortalesa medieval per a controlar la ciutat de Barcelona. A l'altura de 1859, se crea un concurs per l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha un moviment de abajo las murallas, ¿vale? Això si ho vull buscar és prou interessant. A més, n'hi ha triquiñueles, ¿vale? O sea, es un tema de tema del valor del preu del terreny prou interessant. Se fa un concurs, guanya un arquitecte català. Arriben els expedients a Madrid. Madrid diu que ni de conya, anem a provar este projecte. De fet, era un projecte radial que partia des del casc històric. Además, i fan un segon concurs que el guanya el senyor Cerdà, que des de Barcelona diuen, perdona, o sea, no las, o sea, el plan Cerdà en Barcelona quan s'aprova cau fatal, creuen que és una imposició de Madrid. I el projecte és connectar el casc urbà amb les diferents xicotetes poblacions, per exemple Gràcia, que era un municipi, ara és un barri, però era un municipi independent, i és bàsicament urbanitzar tota l'horta de Barcelona, perquè Barcelona fins a 1860 tenia horta, desapareix amb el pla de Cerdà.
I no va ser, no va arribar a acabar-se, si no recorde mal, perquè la diagonal en veritat era un aspa, era una creu,
sí,
eren dos
creus, sí.
I al final menys van deixar fer la que coneixen.
Sí que és veritat que com Barcelona creix tant a finals del segle XIX, a principis dels anys 20, hi ha que dir que entre 1920 i 1930 la ciutat més poblada d'Espanya no és Madrid, és Barcelona. El plan Cerdà se va manipular molt i se va deixar construir en zones que Cerdà havia previst que no. Per exemple, ell preveia illes i els interiors tenien que ser patis interiors per a la gent d'aixes.
Sinó que això s'aprecia avui en dia que treuen imatges panoràmiques de Barcelona, veus que tot, una geometria tota igual. És...
Pues, en el segle XIX van permetre construir en interior. O sigui, tampoc no és al 100% el pla Cerdà que va projectar. Però ell va projectar una cosa que se va adelantar 50 anys al cotxe, que és els cantons,
les avingudes amples.
Sí, les avingudes amples i els cantons eixamplats. És a dir, no acaben en punta, sinó amb un corner, amb angle.
Sí.
Val? Amb això el que facilitava va ser la circulació de vehicles. Adelantant-se 50 anys al tramvia, als cotxes... Sí, sí, sí. Després, en 23 d'agost, centenari de la mort de l'actor americà Rodolfo Valentino. Jo crec que Rodolfo Valentino, jo crec que és per mi una de les primeres, un dels primers sex symbols del cinema.
Si parlàvem de Marilyn, este igual.
Sí, sí, sí.
Han passat 100 anys i encara està en vigor.
I per últim, el finals d'agost, tenim la mort, el 90 aniversari de la mort de, bueno, l'assassinat realment, de Federico García Lorca. I s'ha plantejat una sèrie d'actes per a commemorar aquest aniversari. Començarà en setembre, tindrem el 25 aniversari de l'atemptat de l'11S. Ja fa 25 anys. Jo crec que una de les dies que comença per a mi històricament el segle XXI comença aquest dia.
I que li preguntes a qualsevol què està fent en aquest moment i te sabrà dir segurament el que estava
sí.
fent.
La veritat és que jo recordo que estava allà a casa mirant el Simpson, el país matí esperat, ja no tenia tres. Sí, sí, sí. Una avioneta. Bueno, després vamos a ver tot el que va vindre, però sí, sí, la veritat és que jo crec que ese dia acaba el segle XX i comença el segle XXI, la veritat.
Pues jo estava mirant Àngel Barceló en Telecinco, que entonces estava ahí, i estava a punt d'acabar les notícies, anava de matí, anava a agitar-me la siesta, i s'acaba d'estrellar un avió, i conforme anava parlant, pam, pam, i s'estrella l'altre. Jo crec que aquesta vesprà, jo i quasi que mig planeta, per no dir el planeta sencer, estàvem mirant la tele, i una cosa que, vamos, que pareixia una pel·lícula de ciència-ficció feta realitat.
Sí que és veritat que el pla original dels terroristes era impactar un quint avió, perquè són dos en les Torres Bessones, era, un quart avió. El tercer avió és en el Pentàgon i el quart avió no se sap molt bé si tenia que estampar-se amb... El seu objectiu era estampar-lo amb la Casa Blanca o amb la cúpula del Capitoli dels Estats Units. Però el cas és que va fracassar perquè amb un telèfon d'aquella època un passatger s'entera de que estan sequestrant-los i la tripulació de l'avió s'amotina contra els terroristes i l'avió impacta en Pensilvània, crec que era. No se sap molt bé on anava, però aquest quart avió, pues, entre comillas, gràcies al sacrifici de la tripulació.
Van ser tots héroes, és que estaven en aquest avió.
I jo crec que un dels herois més importants d'aquell moment va ser els bombers de la ciutat de Nova York, la policia de la ciutat de Nova York. Jo crec que aquest dia els bombers, hi ha reportatges dels bombers que són espectaculars. hi ha un museu on estaven les torres, que estan els trajes de, bueno, trossos de l'edifici, els uniformes dels bombers, trossos de camions de bombers. La veritat és que...
I és que estan vius avui en dia, tenen enfermetats, sí, i històries que estan pagant-lo encara.
Bueno, i que ese atemptat terrorista va provocar la guerra d'Afganistan, que és la guerra més llarga que Estats Units ha participat mai, i la guerra d'Iraq, que ja no falta ja ni que dir, que bueno, sabem que va manar aquesta guerra Estats Units, i va estar Espanya a punt d'entrar amb mentides, perquè Saddam Hussein no havia participat en tot això. Després, de l'11 al 13 de setembre, tindrem per primera vegada el circuit de Fórmula 1 a Madrid, en IFEMA. A veure com hi serà això.
Nosaltres, com a valencians, ja sabem,
ja sabem com acaba. Sabem com acaba, sí. I després, el dia 16 de setembre, tindrem el 175 aniversari del naixement d'Emília Pardo Bazán, de l'escriptora, jo crec que una de les escriptores gallegues més importants que ha hagut mai. També hi ha que dir que, a part de la seva faceta com a escriptora, una faceta desconeguda, és que és possiblement una de les pioneres del moviment feminista en Espanya. Val? De fet, inclús en l'època del franquisme, algunes obres seues van ser censurades, perquè escrivia molt sobre el paper de la dona, sobretot en el món rural, val? De Galícia, i de les dones treballadores, de les marisqueres, de les dones que treballen a la mar. Val?
Sí.
I en octubre tenim el centenari de la mort de Houdini, d'un dels mags més importants
del món, que encara sigui donant càtedra a més d'un, encara n'hi ha coses que no sabem d'ell com ho feia.
Després també tindrem en octubre el 800 aniversari de la mort de Sant Francesc d'Assís. I el dia 20 se complirà el 15 aniversari del final.
Perdó, que Sant Francesc d'Assís en aquest municipi...
Sí, home, tenim un convent de franciscans, una comunitat franciscana. Sí, sí. Després, bueno, de fet tenim una cofradia també franciscana, o sigui que forma part de l'història de
la vida real. Està en boca,
sí. Sí.
La tercera ordre.
Després, el dia 20 serà el 15 aniversari de la dissolució d'ETA. En Espanya,
que bueno, torna a estar en el candelabro, com diria aquella, en el candelabro, que n'hi ha que no assumís que fa aixòs anys que ha desaparegut.
Sí, la veritat és que sí, desgraciadament sí. I en novembre tenim el dia 3 de novembre eleccions en Estats Units, però per a les càmeres, no són presidencials. Veurem si Donald Trump aconseguís mantindre la majoria a les cambres o no.
Sí, ahí se sabrà si estos dos anys de locura d'este home... Locura vista des del punt de vista europeu, sí, perquè allí segurament, si som els presidents...
No, n'hi ha gent que el recolza.
Correcte, és perquè veuran que fa coses que nosaltres no sabem valorar.
Sí. Després, el dia 4 i 5, en Madrid se celebrarà la 30a Cumbre Iberoamericana, que serà la reunió de tots els presidents d'Espanya i Portugal, junts amb tots els presidents de Llatinoamèrica, més Brasil.
Que portaven uns anys, això una miqueta devaluat. No sé,
sí, l'última no va acabar molt bé, de fet la meitat n'hi van anar. Veurem en Madrid si venen, no venen. El tema de Venezuela, com està el tema? Veurem.
Jo crec que l'últim any que va tindre un esplendor va ser en les Olimpiades del 92, que van vindre tots. No sé si és que tenien... palco VIP para les Olimpiades,
no,
o qué.
No sé, es posible, es
pero,
posible.
Pero va a ser el año que va a venir de todos.
Después el 13 de noviembre será el 20 aniversario de la arribada de YouTube.
Será que es la que ha venido a quedarse,
sí.
Vamos, que
lo tenemos ahí. Es que sí. Y tanquemos el año en el mes de diciembre, que amb el tancament del diciembre del 2026 tendrán que haber ejecutado todas las obras que estan finançades per els fons Next Generation de la Unió Europea. Veurem si els governs acaben i les obres. Val? I el 5 de desembre serà el centenari de la mort del pintor francès, jo crec que un dels pintors impressionistes més importants del segle XIX francès, Claude Monet. Junt a pues, Renoir, Degas, del moviment impressionista. Sí que és veritat que, si no m'equivoque, Monet és l'últim en morir dels impressionistes. Moren 1926 i d'alguna forma en ell mor, podríem dir, el segle XIX cultural francès. I, bueno, una de les obres més importants, pues, les nenúfares, no? de Monet. I va tindre certa... Sí que és veritat que els impressionistes en un principi van tindre certa polèmica perquè ells no volien formar part de les acadèmies oficials d'art en París, eren alumnes un poc anant a la seva, però ja a finals del segle XIX, a principis del segle XX, curiosament, la cultura francesa la dominaven ells, claro. No? I han quedat com un element de la cultura francesa. I d'alguna forma, pues, així ja tanquem el repàs dels actes més importants a nivell històric i cultural que ens espera el 2026.
Pues jo crec que serà més d'avui que s'hagi apuntat més d'alguna data, perquè no deixa de ser interessant. M'ha aparegut un repàs futurista, perquè l'any encara no acaba de començar, però des de luego complet i ameno, perquè a mi, bueno, jo com soc un amant de la història, a mi ho veig des d'aquest punt, però jo crec que ha sigut interessant perquè ha recordat a moltes persones, situacions i moments que en algun moment de la seva vida han viscut. Pues Héctor García Rochera, professor de valencià a l'Institut Vila-roja d'Almassora i graduat en Història i Patrimoni, moltes gràcies per haver vingut. Desitjat-te que passes un cop d'any.
Sí.
Recorda-te que aquestes portes estan obertes. Vamos, t'ha ficat la bola ahí perquè no t'escapes, perquè vingues de quan en quan. I m'agradaria, si no estic jo, que estigui a Susana, pues, veure't més d'una vegada, perquè jo crec que a la gent li encanta la cultura. Jo vaig vindre així un dia contant romances d'història i mira, d'ací 4 dies director de la cadena.
No res, moltes gràcies a totes i a tots i molt bon any també a totes i a tots.
Moltes gràcies.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundacionCaixaRural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.